La malaltia de la llengua blava s'estén i afecta almenys 20 granges de 8 comarques catalanes. Preocupació al sector pels efectes econòmics del virus que no afecta, recordem, els humans, mentre que Unió de Pagesos assegura que hi podria haver desenes de explotació més afectades. En volem parlar d'aquesta malaltia amb el professor Mariano Domingo del Departament de Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Domingo, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, expliquem una mica, expliqui una mica als nostres oients per què es diu la malaltia de la llengua blava i en què consisteix exactament.
Bueno, la malaltia té aquest nom, és un nom molt antic i fa referència al fet que alguns animals quan moren després de la mort o durant els últims dies de vida, la llengua agafa una coloració més blava, el que anomenem cianosi, que bueno, simplement indica que hi ha petites hemorràgies en la zona i que hi ha congestió. Però, malauradament, si algú espera veure una llengua realment blava, doncs potser queda una mica
defraudat,
perquè no és un color blau d'aquests que crida molt l'atenció, com si penséssim, no sé, color pitufo. No, mai passarà això. És una petita cianosi.
Molt bé. L'origen d'aquesta malaltia i com es contagia, professor?
L'origen d'aquesta malaltia és un virus, és un virus que té moltes variants que anomenem serotips, que malauradament es comporten des del punt de vista de protecció immunològica com virus diferents, és a dir, cada virus requereix la seva vacuna, la seva protecció, no hi ha una immunitat creuada, i la transmissió d'aquesta malaltia fonamentalment, no únicament, però fonamentalment es produeix per insectes. Per insectes, la gent diu mosquits, però de fet no són mosquits, són culicoides i són molt més petits que els mosquits. Tenen aproximadament un mil·límetre de llargada i estan a les granges de manera habitual. I bueno, amb la calor s'activen, d'alguna manera són mosquits que treballen fonamentalment quan tenim èpoques ja de a final de la primavera, estiu, fins més o menys al mes de novembre, desembre, i és per això que la malaltia es mostra de manera estacional. Els animals piquen les ovelles, piquen les cabres, piquen les vaques, i llavors s'infecten i transmeten la infecció a uns altres animals.
Els humans, professor, hem d'estar tranquils? Només afecta animals aquesta malaltia?
Sí, podem estar totalment tranquils. Aquesta malaltia, fixen, la tenim a Espanya i, bueno, i a Europa, a tota la part del sud d'Europa, la tenim des de el 98-2000. A Espanya vam tenir els primers focus al 2000, després l'hem tingut continuadament, pràcticament any rere any, amb petita intensitat o una intensitat molt més elevada. En general, no hem tingut mai la més mínima noció de que els humans tinguessin un risc d'aquesta malaltia. No s'ha produït mai en segles que coneixem aquesta malaltia.
Molt bé. Això vol dir que si mengem...
No és una zoonosi i no es transmet ni a partir dels culicoides, no es transmet als humans, ni tampoc es transmet a partir del consum de qualsevol producte derivat dels animals.
És el que li anava a comentar i a preguntar ara. Si mengem carn d'un animal infectat o llet d'una vaca infectada, no ens passa res, podem estar tranquils, no?
Sí, totalment tranquils. No, això... Absolutament cap problema. Cap problema. Ni per el contacte amb els animals. Contacte proper, absolutament descartat. No hi ha absolutament cap risc pels humans.
L'altra cosa és els problemes que això origina cap a les explotacions ramaderes, que això és un altre capítol que vostè, doncs, bueno, aquí ja no hi deu poder ni voler entrar. La vacunació, professor, és la millor manera de combatre aquesta malaltia de la llengua blava?
La vacunació és la millor manera de prevenir i també d'alguna manera posar-li una mica de fre a la malaltia. Sí. Les vacunacions són efectives. Fins ara les vacunes que s'han desenvolupat enfront dels diferents serotips són vacunes que han protegit molt bé els animals I bueno, el problema és quan i com fem servir les vacunes. Si féssim servir les vacunes en un moment en el qual la malaltia encara no està present, podem preparar-nos millor i podem fer realment una barrera que eviti el pas o l'extensió massiva de la malaltia. Ara bé, si vacunem en el moment en què la malaltia està ja entrant en un territori, potser subestimem la velocitat de transmissió de la malaltia. La malaltia es transmet de manera molt ràpida i bueno, podem arribar a prevenir signes clínics i podem arribar a prevenir malaltia en una zona, però ens costarà molt més posar realment una barrera que eviti la disseminació de la malaltia en el territori.
En aquest sentit, la Generalitat ha començat, no fa pas gaire, crec que a finals de la setmana passada o aquesta setmana, comença a vacunar massivament a tots els animals que poden estar infectats. S'ha fet una mica tard, professor, entenc, pel que vostè comenta.
Bueno, l'obligatorietat de vacunació només és un fet real i legal en el moment en què es declara la malaltia. Avançar-se a la malaltia és una recomanació, però com totes aquestes recomanacions, pues, bueno, no hi ha una obligatorietat i llavors tampoc hi ha un sentiment de que sigui necessari. També hi ha una qüestió aquí de qui corre amb les despeses, que no és una pregunta ni una qüestió menor.
Clar.
Llavors, bueno, en el moment en què la malaltia arriba a un puesto, s'aplica la normativa vigent, es fan restriccions de moviments i s'obliga a vacunar. És el que s'està fent actualment, complint estrictament la normativa vigent.
Doncs, professor Mariano Domingo, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE a Catalunya i Andorra i explicar-nos el perquè d'aquesta malaltia de la llengua blava i, sobretot, que hem d'estar molt tranquils. Els animalets pobres poden estar infectats, però podem menjar car, podem veure llet amb normalitat que no ens afecta absolutament per res. Professor Domingo, gràcies, bona tarda.
Per suposar, gràcies a vostès.